Radio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Caravana, comencem la ruta de la seda. I per començar aquesta ruta de la seda d'avui, com sempre, ens acompanyarà en aquest estudi i en aquesta caravana Xavier Pujades. Ell és doctor en història, professor de Blanquer de la Universitat Ramon Llull, professor d'història de l'esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport. Doctor Pujades, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bé, bon dia, gràcies a tu.
Avui ens parles de l'esport femení.
Sí, i d'un cas molt especial, molt peculiar, molt interessant, no gaire conegut, però que realment va marcar molt la història d'aquest pas de les dones a la incorporació a la pràctica esportiva a Catalunya i en general a l'estat espanyol, que és la creació del Club Femení i d'Esports de Barcelona.
Ep, què vol dir del Futbol Club Barcelona?
No. El Club Femení d'Esports de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, sí que és veritat que hi havia alguna connexió amb algunes de les persones que van formar i que van crear aquest club amb el Barça. Va haver-hi alguna connexió, però no tenia res a veure amb el Barça.
Com neix tot plegat?
Neix l'any 1928, en un moment en plena dictadura de Primo de Rivera encara, finals de la dècada dels anys 20, en què l'efervescència femenina i feminista d'aquestes onades feministes europees és bastant punyent després de la Primera Guerra Mundial. Les dones han pres un protagonisme molt important en la societat europea occidental i també en l'esport, i això arriba també aquí, arriba a una ciutat com Barcelona, que era ja una ciutat esportiva molt important, en què la pràctica esportiva femenina no era encara massiva, però començava a ser-ho, i la consciència de les dones de que la pràctica esportiva les feia més iguals als homes i les feia més fortes i les feia més conscients de la seva pròpia llibertat, del seu propi alliberament, ja era molt important. I l'any 1928, tres dones, i algunes més, però fonamentalment tres dones, la Teresa Torrents, l'Enriqueta Sèculi i l'Anna Maria Martínez Sagi, es van unir i van pensar que crear un club només per dones, un club esportiu només per dones, gestionat i dirigit per dones i per la pràctica de l'esport femení, era una bona idea. La Teresa Torrents era mestra, era cap de la secció de delineants de la Telefònica, per tant, era una persona que tenia una professió liberal. L'Enriqueta Sèculi també era mestra i escriptora. Totes provenien una mica del món intel·lectual barceloní, català d'aquella... No només barceloní, sinó català d'aquella època. I l'Anna Maria Martínez Sagi, un personatge molt interessant perquè és bastant conegut, poeta, escriptora, també havia fet esport, era atleta, i a més va ser, i aquí la vinculació amb el Barça, que tu deies al principi, va ser la primera dona en ser en una junta directiva d'un club de futbol l'any 1934, la primera dona en tot l'estat espanyol i un cas a Europa bastant peculiar, que va formar part de la junta del club del Futbol Club Barcelona, de la junta directiva en l'àrea social, l'any 1934. Aquestes tres dones es van ajuntar, van crear aquest Club Femení d'Esports l'any 1928, que va passar per diverses etapes i que va durar durant tota la Segona República i la Guerra Civil, fins que al final de la Guerra Civil va haver de, malauradament, doncs deixar-ho estar, i algunes de les seves integrants van anar a l'exili i van deixar la pràctica esportiva i la creació d'aquest club.
Mira, m'acabo d'apuntar una pregunta, però te la faré al final.
Molt bé.
De tot plegat. Abans deixa'm preguntar-te per què és un cas tan important en la història de l'esport i de la societat catalana un fet com aquest.
És molt important, jo diria que per dues raons, bàsicament. Una, perquè van crear un club, i era la primera vegada, ho hem dit abans, i la primera ocasió que era un club només per dones i d'esports, i no només era un club esportiu, sinó que també conreava d'una manera molt important el desenvolupament intel·lectual, cultural de les dones. Bona Això és molt important. Perquè moltes provenien del món intel·lectual d'aquella època, van crear una biblioteca interessant, feien conferències, feien audicions musicals, feien audicions de poesia, de literatura en general...
Per entendre-ho, Xavier, ens estem referint a una cosa similar... el que serien el que aleshores serien els clubs de fumadors però amb dones i en comptes de fumar amb esport?
Home, és un paral·lelisme diguem-ne que rebuscat, però sí, podria ser
ja sóc jo així, també, sí,
podria ser-ho, podria assimilar-se, és a dir, un club on es reuneixen persones que tenen una afició comuna, diguem-ne.
Però que no només fan allò, això.
Però que no només fan allò, sinó que fan altres coses, perquè les uneixen diverses coses diferents, no? I en aquest cas les unia sobretot el món de la literatura i de la intel·lectualitat i de la cultura. Elles creien que perquè les dones tinguessin consciència de ser lliures, doncs era important que també conressin la part intel·lectual, com els homes, i fossin potents des del punt de vista cultural, tinguessin iniciativa, tinguessin emprenedoria, tinguessin coneixements i fossin intel·ligents, i a més havien de conrear el seu cos, i per tant també a la part esportiva. Deia, és molt important aquest club per dues raons, bàsicament. Una, aquesta, per les seves particularitats i que buscaven doncs, aquest alliberament de les dones, i en segon lloc, perquè el Club Femení d'Esports de Barcelona doncs, va iniciar i desenvolupar molts esports diferents i per tant van ser unes impulsores en els anys 30 de l'esport femení. Moltes dones d'aquella època, de la dècada dels anys 30, van començar a practicar esport com atletisme, com tennis, com bàsquetbol, com gimnàstica, com natació, gràcies a la iniciativa del Club Femení d'Esports.
Em deies, es practicaven diferents esports. Quins esports i quines activitats culturals a banda l'esport també s'hi feien?
Doncs aquestes que dèiem una mica, no? El Club Femení d'Esports va començar doncs, amb aquesta idea. Elles deien, és molt interessant això, l'expressió que utilitzaven en el primer, perquè van crear un butlletí que publicaven també i que sortia periòdicament, i deien en aquest butlletí, en el número 1, que era un club raonablement feminista. Això
raonablement,
s'ha d'entendre en l'època, diguem-ne. Ara ja no diríem raonablement, perquè ja s'entén que ser feminista és raonable, no? Però en aquell moment, doncs, en un ambient, en un escenari d'una hostilitat important per part de la masculinitat hegemònica i general del país, doncs ho presentaven d'aquesta manera. Som feministes, però som raonables, no? No som feministes extremes, no?, en aquest sentit, que això podia crear més hostilitat encara, sinó que som feministes raonables. I en aquest sentit, doncs, elles van pensar que la importància del feminisme estava també en la formació de les dones, perquè les dones destaquessin igual que els homes en la societat del moment. I això volia dir doncs, fer diferents activitats, com dèiem abans, no només de tipus esportiu, que també perquè conrear el seu cos era molt important i les alliberava, i eren més fortes des del punt de vista físic, sinó també ser més fortes des del punt de vista cultural, intel·lectual, i per tant formar-se en aquest sentit.
Clar, ara em deia raonablement feminista. Si a finals de la dècada del 1920 no era molt habitual que les dones, per exemple, fessin esport a Catalunya o a la resta de l'Estat, es pot considerar, i això ho hem parlat a l'inici d'altres seccions, quan parlàvem de l'inici de les creacions de clubs, parlem de dones de classe benestant?
Clar, aquesta també és molt interessant i aquest és un canvi també important, un canvi de sentit des del punt de vista de que aquest club no només ja a finals dels anys 20, principis dels anys 30, no només anava dirigit les classes benestants, les persones adinerades, les famílies, com que la majoria de les dones no feien esport, qui podia fer esport és qui es podia permetre, doncs, estar en un club i pagar una quota, per exemple, o tenir temps per practicar esport, sinó que anava dirigit a totes les dones. Per tant, podríem dir que el Club Femení d'Esports va ser un club creat per una certa èlit intel·lectual, aquestes tres dones i altres, per exemple, l'Anna Murià, no?, que va ser secretària del club i que va ser una escriptora molt i molt important a Catalunya, sinó també dirigit a les classes populars. Podríem dir que era un club de tall popular.
Per tant, s'administrava a partir només de les quotes de les mateixes sòcies? L'administració no hi entrava?
Efectivament, s'administrava només a partir de les quotes de les pròpies sòcies. S'ha de dir, com la majoria dels clubs esportius d'aquella època, no existia una... Des del punt de vista de l'administració pública, no existia inversió pública amb diners públics per al desenvolupament de l'esport, encara en aquell moment, però el Club Femení d'Esports efectivament va ser així i per això també va patir diversos moments, diguem-ne, de problemes econòmics relativament importants. És veritat que a partir de 1931 i de, sobretot el 32, després amb la Generalitat Republicana, atès que la major part de les persones que conformaven aquest club eren d'ideologia d'esquerres, republicana, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, en aquell moment, feministes i progressistes, no? Doncs van tenir alguns ajuts, sobretot des del punt de vista material. Per exemple, doncs, van poder estar en una seu nova a partir dels anys 30, a la plaça d'Espanya, en el que eren en aquell moment les termes de l'exposició universal que s'havien construït a tocar de la plaça d'Espanya, i allà tenien una petita piscina. És a dir, que l'administració republicana, la Generalitat Republicana, les va ajudar des d'aquest punt de vista, però no amb diner directament, no amb subvencions, no? Sinó que vivien l'any 1929 aquest club tenia ja unes 1.200 associades, que és molt important a finals dels anys 20 un club esportiu d'aquest tall tenir tants i tants socis, no? Tantes sòcies. Les quotes d'aquestes associades, que eren quotes, com has dit abans, era un club de tall no benestant, sinó popular, les quotes eren de 2 pessetes mensuals, per tant, tampoc eren molt...
2 pessetes de les hores, també.
2 pessetes de les hores. Però en aquell moment, doncs, no era molt important aquesta quota, vivien només dels diners de les seves associades, d'algunes de les activitats que podien fer de pagament, i, per tant, van viure alguns moments de crisi o de problemes econòmics importants, però se'n van anar sortint.
Ens explicava, Xavier, que a part de ser un club esportiu, era un club també intel·lectual. Per tant, deixa'm preguntar-te quina visió tenia del món aquest club.
Clar, tenia una visió del món, dèiem, progressista, molt centrat en l'alliberament de la dona i molt centrat, per tant, en una visió molt republicana, també de tall catalanista. Diguem-ne que podríem definir-ho com un club feminista, republicà, progressista, d'esquerres i alhora també catalanista.
Ara estava pensant, per tant, després de la República ho hauria passat fatal.
Bueno, va desaparèixer.
Francament, clar,
ho va passar molt malament per aquestes tres raons, bàsicament, no? I perquè la veritat és que les seves directives i bona part de les seves associades tenien vinculacions, i durant la guerra, evidentment, era difícil no vincular-se amb un costat o amb un altre, doncs tenien vinculacions amb el republicanisme, algunes amb Esquerra Republicana de Catalunya directament, amb els partits del Front Popular, i per tant això els hi va passar una factura molt important a partir de l'any 1939.
Abans de la guerra, però, precisament per aquestes idees avançades, per aquest feminisme, per aquest alliberament de les dones, per aquest progressisme, sí, el club era mal vist?
Era mal vist, sobretot a finals dels anys 20, pel seu feminisme, diguem-ne. I des d'aquest punt de vista, si et sembla, llegiré un petit fragment que és molt interessant, que es va publicar a la Nau dels Esports el 1930-31 i que va signar precisament l'escriptora Anna Murià, que va ser, com he dit abans, secretària del club. Un petit fragment que parla precisament d'això, de com era vist aquest club per la societat catalana de l'època. I diu: "És clar que, ben mirat, no és estrany que al principi es demostrés hostilitat al club. Ens diem moderns i aquest qualificatiu implica una ampla comprensió i un gran respecte envers tots els actes aliens i una diferent rebuda a totes les idees noves. Però portem encara un feixuc llast de rastressegats en l'evolució moral. Un club de dones, i per fer esport, què és això? i quedar vagant per Barcelona el fantasma d'un club femení d'esports conreador de dones masculinitzades amb bons bíceps i poca lletra al cervell. Això és el que elles mateixes deien, que la societat, o una part de la societat catalana, hostil a les activitats de dones feministes, emprenedores, amb força, amb ganes de fer esport, amb ganes de culturalitzar-se, amb ganes de ser tan potents i tan importants com els homes, doncs pensava una part de la societat en aquell moment.
No és la primera vegada, si no recordo malament, Xavier, que com a crítica a l'esport femení en aquesta secció ens llegeixes algun fragment que es parla de la masculinització de la dona.
Sí, aquesta és una part important de les crítiques que durant tota la primera meitat del segle XX, i jo afegiria, i alguna secció més endavant en parlarem, que també en la segona meitat del segle XX i fins als nostres dies, que és el que anomenem com l'androgínia, no? La possibilitat que si una dona fa esport, doncs desenvolupi el seu cos i aquest cos es comenci a semblar al que tradicionalment s'entén com un cos masculí o masculinitzat. I això, clar, des del punt de vista d'algunes persones, li treu feminitat en aquest cos, en aquesta persona, i no és bonic, no és femení, no és delicat, no s'acosta, no s'assembla als cànons de bellesa que molts homes tenien en aquell moment sobre el que havia de ser una dona bonica.
Clar, entenc que abans parlàvem, o hem parlat fins ara molt, de la part intel·lectual, si parlem també de la part esportiva, per de la importància d'un club com aquest, també rau en el fet que van ser pioneres en molts esports, no?
Sí, efectivament, van ser pioneres en molts esports. El Club Femení d'Esports inicialment va començar en la part esportiva, la part intel·lectual o cultural, ja ho hem dit, en la part esportiva, fent classes de gimnàstica i classes de natació per a les dones. Les classes de natació, com que no tenien piscina, inicialment les feien un cop per setmana al Club Natació Barcelona. El Club Natació Barcelona els hi deixava la seva piscina per fer això, no? Però després, ja a partir de 1930, 1931, van començar a desenvolupar-se seccions noves, diferents d'esports per a dones, que molt sovint no havien estat desenvolupades en altres clubs esportius que també tenien seccions femenines. Aquestes activitats esportives, doncs, a part de la natació i la gimnàstica, eren el bàsquetbol, tenia un molt bon equip de bàsquetbol, i sobretot va destacar molt en l'atletisme. Aquí van haver-hi, doncs, realment persones que van guanyar competicions importants, vull dir, campionats de Catalunya i campionats d'Espanya de l'època, que eren els primers, a partir de l'any 30-31 van fer els primers campionats d'atletisme femení a Catalunya i a l'estat espanyol. Abans no s'havien fet aquestes competicions perquè l'atletisme es considerava que era una activitat massa agressiva, massa exigent físicament per les dones, no? Per tant, en el camp de l'atletisme, en el camp del bàsquet, en el camp del tennis, la Carola Fabra, per exemple, va ser professora del Club Femení d'Esports de Tennis, no? En el camp de tots aquests esports, en l'esgrima també, van desenvolupar activitats importants, amb competicions importants, i van obrir un camí cap al futur de l'esport de les dones en aquest país.
Per això que deies ara, ho trobo de cabdal importància, a més un dia com avui, que també ens hem queixat des d'aquest programa, que s'han colat les filtracions de sí, Jennifer Hermoso, que ha donat a la Fiscalia, etcètera, etcètera. Però quan parlem de l'esport femení en aquest país, molts ens referim gairebé com a cosa nova, i diem, per exemple, que la secció femenina del Barça ha potenciat d'una manera espectacular els darrers anys sí. el que és l'esport femení, i sovint oblidem, no?, que gent com la que ens anomenaves abans van ajudar a consolidar aquest esport femení tant a Catalunya com a la resta d'estat, no? Això va ser així?
Tens tota la raó, i a més per això fem aquestes seccions amb aquests temes, diguem-ne, no?, per recuperar la memòria de que moltes de les coses que actualment ja comencem a entendre com a normals, o que ja entenem com a normals, provenen de la lluita de persones de fa unes quantes dècades que en aquell moment no era tan normal fer el que van començar a fer, no? I és així. El Club Femení passa una cosa, que hi ha la guerra pel mig, l'any 39, i la dictadura del general Franco. I, per tant, es trenca una dinàmica a partir de 1939 que s'havia iniciat a finals dels anys 20 i durant els anys 30. Però, tot i així, moltes de les dones que a partir, sobretot ja dels anys 50 i 60, durant la dictadura de Franco, van fer esport, recordaven o havien tingut vinculació, o algunes fins i tot directament havien estat sòcies o vinculades al Club Femení d'Esports, i no només al Club Femení d'Esports, per ser just, Justos, aquest és el protagonista d'avui, però moltes seccions de dones atletes del Club Atlètic de Sabadell o de Terrassa o de qualsevol altra ciutat de Catalunya també van treballar i impulsar l'esport d'una manera important.
Ho dèiem abans, entenc que va ser durant la dictadura o just els anys posteriors després de la Guerra Civil Espanyola. De totes maneres, com va ser el final d'aquest Club Femení d'Esports de Barcelona?
Sí, va ser així, perquè ja a partir de... ja durant la dècada dels anys 30, el 1933-34, comença a haver-hi una certa davallada de sòcies, perquè la societat catalana tampoc... es van començar a normalitzar una mica més l'esport femení, i per tant el Club Femení d'Esports va seguir-se mantenint, però no era l'únic pol d'atracció per les dones que volien fer esport, i sobretot durant la Guerra Civil va baixar molt la seva, evidentment, no?, la seva activitat, i l'any 1939, amb la penetració i amb l'ocupació per part de les tropes franquistes de Catalunya, doncs va haver de deixar de practicar i de desenvolupar les seves activitats. El club es va tancar, algunes, per exemple, Anna Muriano, van a l'exili, algunes de les seves protagonistes van haver de marxar, d'anar a l'exili, van ser perseguides, i altres, senzillament, doncs, van haver de dedicar-se a altres coses.
Mm. Et deia, m'he apuntat una pregunta pel final.
Sí. L'estic esperant,
Em deies, Xavier, el nom de tres dones. La història les ha oblidat?
La història, malauradament, en general, ha oblidat les dones, efectivament. En realitat tenim la idea de que la història, perquè el món ha estat dominat pels homes, ha estat una història masculina o masculinitzada fonamentalment, i no és del tot cert, perquè sempre hi ha hagut, per sort, moltes dones que han lluitat per la igualtat i per la justícia social i per la justícia des del punt de vista de gènere, que han estat oblidades perquè en el seu moment també van ser invisibles. Recuperar-les, jo crec que és un deure i és una tasca que intentem fer des d'aquí, també.
Xavier Pujades, nosaltres que t'ho agraïm, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per tornar-nos a portar aquesta ruta de la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
...25 minuts que passen de les 10 del matí... ...obrim temps de tertúlia... ...amb la nostra gent habitual dels dimarts... ...Ferran Serra, què tal?
Hola, bon dia...
...tenim també amb nosaltres la Eva Vives...
Hola,
Eva,
bon dia...
...Eva, què tal, com estàs?
Molt bé...
...Araceli Martínez també és amb nosaltres... ...Araceli, què tal, com estàs?
Bon dia, molt
I
bé...
...I de seguida també ens acompanyarà Montse Lamua... ...que és a punt d'arribar als estudis de Ràdio Estel... ...avui hem de començar per una notícia que no m'agrada gens donar... i que portem des del dilluns donant, de fet, des del passat dissabte, donant per aquest atac de Hamas a terra israeliana. A partir d'aquí, el conflicte històric, i d'això segurament en sabreu més vosaltres que jo, entre Israel i Palestina, que s'ha anat incrementant en les seves hostilitats. L'última informació que teníem... de moment és que ja no queda insurrecció o terroristes de Hamas en zona d'Israel. El que no sabem hores d'ara, perquè ja sabeu que quan hi ha una guerra i Israel va declarar l'estat de guerra aquest cap de setmana, ja sabeu que quan hi ha una guerra aquí les informacions és el que més costa. El primer que es vol controlar en temps de guerra és la informació, sempre. Ferran, com ho estàs vivint tot plegat?
Bueno, tal com deia Sara, quan hi ha una guerra, el primer que perd és la veritat. Llavors, clar, un conflicte que ja ve de molts anys, però que ara ha esclatat d'una manera...
En remuntem al 47, amb la creació
de l'estat d'Israel. 47-48, sí. Però bueno, ara ha esclatat d'una manera i llavors, en aquests dies pensava i veient... la sobreinformació de tots aquests fets, d'Ucrània ja no passa res. I llavors, esclar, també...
Això ho dèiem l'altre dia, també, en aquest
programa. Sí, llavors, clar, és que hi ha els interessos, per exemple, que estan al costat de Hamas, per exemple, de l'Iran, que té molt bones relacions, per dir-ho d'una manera, amb Rússia. I poder Rússia estigui interessada en crear allà un conflicte, o sigui, que ja hi és, però... atiar-lo, perquè llavors es perd l'atenció cap a Ucrània i les ajudes que poder de tipus militar o el que fos que últimament sembla que es qüestionen una mica per part dels aliats, doncs que es qüestionin i es vulgui ajudar doncs, a una de les parts. I la veritat és que ara fa dies que no se sap res què passa a Ucrània. Si avancen o no avancen uns o els altres, i dius, bueno...
En parlarem després perquè el president Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, que ha estat fa ben pocs dies a aquesta cimera de Granada, on hi ha parlat sobretot plegat. Jo deia conflicte Israel-Palestina, però clar, el que ha començat sent una escalada de violència entre l'estat d'Israel i Hamas, i si ho ampliem una mica més... Hezbollah, que són dos grups terroristes, s'ha acabat convertint realment en un conflicte Israel-Palestina de nou, perquè tota aquesta franja de Gaza també està sent bombardejada per l'estat d'Israel, tot s'ha de dir. Eva, com ho estàs vivint tot plegat?
Bueno, amb tristesa i amb por, no? Perquè la veritat és que veus aquestes coses i bueno, saps que rifa, no? A més, han dit que Gaza desapareixeria, no? La idea que tenen de desaparèixer, no? I em sembla una barbaritat, realment, una barbaritat, perquè potser no hi haurà una tercera guerra mundial, però hi ha moltes guerres, molts fronts...
Però esperem que no,
No, que no hi haurà. Jo estic segura que no hi haurà, però digui que en compte d'això, el que tenim és un munt de fronts oberts i moltes guerres a tot el lloc, no? I lo d'Israel, bueno, és que no té nom. Em fa molta por.
Parlàvem també avui, no sé si heu pogut escoltar l'entrevista d'abans, parlàvem amb una persona que és Jo ho deia ahir, eh? Ahir, a la tertúlia d'ahir, amb molts experts sobre la matèria, mira, Montsalvo Mua, que era entre els estudis de Radio Estel. Com puguis i vulguis, Montse, eh? Sí. Tu mateixa. Dèiem, parlàvem ahir a la tertúlia d'una cosa que no se'n parla prou a vegades i que jo crec que si ahir i avui ho anem dient constantment, a més d'una persona que no controli del que estem parlant, se li caurà el cap, deia ahir. Perquè sí, hi ha àrabs, palestins, cristians, tota la vegada. Tota la vegada. Vull dir, el conflicte és tan complicat d'entendre com tot això i només amb això. Araceli.
Pues això, amb por. Amb por del que pugui succeir a tot el món. O sigui, ja no solament a Palestina i a Israel, sinó amb Estats Units, amb Rússia, perquè finalment estem tots allà plegats.
Mm. Montse, hola, bon dia.
Bon dia, com
que
estem?
Que s'estan netejant els cascos.
Sí, clar, home, és que...
Fa tothom aquí, eh?
Sí, però és que heu començat abans, eh? Perquè jo venia bé, eh?
Ja m'esbronca.
Oh, tant! Aquí ha de defensar-se.
Ara.
Digues. Que no arribes tard, eh?
Eh?
Que no arribes tard.
No, arriba bé, arriba a l'hora.
M'estava ara declarant la guerra, ja, aquí.
Arriba a l'hora. Oi.
Una mas no, per favor.
No.
Bueno, mentre que sigui així.
No, que som gent de pau.
Sí.
Estàvem parlant, Montse, d'una situació tan complicada com és aquest conflicte entre Israel i Palestina. Que deia, si ens remuntem als inicis del conflicte, hem de parlar de 1947-48, sí, amb l'inici de l'estat d'Israel, sí, que encara dura, que semblava que frenaven molt les hostilitats arran, deixeu-m'ho dir, també del que s'han anomenat els acords d'Abraham, uns acords signats amb Aràbia Saudita, que estaven a punt de signar-se, i de cop, patapam.
Patapam. Algú li interessa que això no passi. Això està més clar que l'aigua. Jo, en aquella època que va començar tot, jo tenia molta connexió a la universitat amb àrabs. Uh-huh. I vivia molt amb ells, no? De fet, em va agradar molt el menjar àrab perquè ells me'l van ensenyar. I realment era una cosa engaixant. Jo no ho entenia en aquell moment. No sabia ben bé. Però ja es veia que allà havia alguna cosa que no s'havia fet bé. I aleshores, cert és que tots tenen dret a tenir un estat, però no tenen dret a que una potència estrangera digui això és per vosaltres i els altres que s'aguantin. Això en un moment determinat, doncs mira, diu, ja hem solucionat el problema. No senyor, perquè tothom coneix a la gent com és. Necessiten viure, necessiten expansionar-se, necessiten tot. I precisament, per moltes coses bones que hagi fet Israel en aquella zona, que segurament els àrabes no haguessin pogut fer-ho, no era casa seva. Jo ho sento si hi ha persones que estan d'acord en tot allò que es va fer. Jo no, perquè sabia, no sé com s'havia d'haver fet, però el món és molt gran i s'havien d'haver pensat les coses més bé. I el que estava passant ara aquí al món palestí és que, bueno, està passant, és de desgràcia. Ha passat això ara? Ha explosionat. Per què? Perquè era una olla que estava bullint. Hi havia a pressió, hi havia d'esclatar d'alguna manera.
La cosa és, algú li interessava, ens ho deies abans,
home,
eh, Montse?
És que, si les coses estan a punt, com aquí amb l'amnistia, m'entens? És que no és el mateix, però hi ha alguns poders que no els interessa. I aleshores, doncs mira, que és igual que uns quants milions de palestins, al cap i la fi són palestins.
Ara en parlarem de tot plegat. Ahir el professor Xavier Torrents, i ho dic perquè ahir va ser... Si no l'heu escoltat, sisplau, recupereu la tertúlia d'ahir. Per cert, vam tenir una trucada directa des de la Franja de Gaza. Però recupereu la tertúlia d'ahir perquè teníem tres grans experts sobre la matèria i en vam parlar força estona de tot plegat. Jo quan deia a l'inici i quan parlo de Hamas i de Hezbollah, vull sobretot desalienar-ho de la gent palestina.
I tant.
No estic parlant en cap cas de la gent que viu a Palestina. Estic parlant de grups terroristes i són coses diferents. Dit això, deia, de seguida entrem al conflicte, en com el veieu vosaltres, en com veieu si hi havia de resolució o de no resolució, però estava preguntant, Montse, com ho heu viscut tot plegat des de que has esclatat aquest dissabte.
Home, jo amb espant, però no en espant per una por pròpia, sinó per el que estava passant allà. M'estava imaginant aquella gent que, a més, amb tota
la... Que heu d'imatges molt bèsties.
Home, no, i a més, amb tota la indignitat, els tractarem com a bèsties, no els hi donarem aigua, els tallarem tot. O sigui, volen que es morin d'inanició. Això és un país, és una manera de pensar, això és un polític. Doncs pues, amb horror, com l'haig de... Jo tinc uns fonaments cristians, però encara que no siguin cristians, serien humanitaris. Això no es pot fer, no es pot permetre. I que a sobre alguns països els riguin les gràcies, bueno, que ens ho hem de fer mirar tots, eh?
Ferran, hi ha solució, tot plegat?
Hauria d'haver solució. Però, clar, com tot estem dient, és un problema que ve de llarg. El començament va ser de que el territori aquell estava colonitzat per Anglaterra, pels anglesos. A l'acabar la Segona Guerra Mundial, havia aquell sentiment d'ajudar el poble jueu, que estava disparat, de donar-los un territori perquè fessin una nació. Però, clar, això a costa dels que ja hi havia allà, els palestins i els àrabs que hi havia allà. I llavors, clar, l'enteniment, doncs, malament, rai. I ara, doncs, es veia, en totes aquestes imatges que hem vist, que en guerra veus, com vam veure al començament de la guerra d'Ucraïna, de que un exèrcit contra un altre exèrcit. I aquí, doncs, es va començar a massacrar població civil. I després totes les represàlies i les conseqüències, la que et pateix és la població civil. I llavors, pues, mala peça al taler.
Eva.
Sí, bueno, sempre els que paguen són els que menys culpa tenen de res, perquè a més, vull dir, tot és un problema territorial, tothom vol el que té l'altre, i llavors, ojalà hi hagi una solució. El que passa que començaria pel diàleg, i no sé si aquí la manera de parlar que utilitzen, doncs no hi ha diàleg, el que hi ha és bombes i una massacre, no? Llavors, no sé, ojalà hi ha una solució, però ho veig una mica complicat, perquè ja porta molt temps amb això.
Per cert, deixeu-me dir, demà, cap a quarts de 10 del matí, tindrem amb nosaltres i per telèfon el rector de l'Església Catòlica Sagrada Família, que està a dins de la zona de Gaza. Ell és Gabriel Romanelli, i ens atendrà uns minuts per telèfon també per saber com ho estan vivint tot. Em deies, Eva, tot passa per al diàleg, però clar...
Aquí no hi ha diàleg, aquí...
N'hi havia, fins ara
sí,
n'hi havia.
Fins ara, però...
Fins que ha entrat dos grups terroristes...
Sí, i s'ha acabat.
I s'ho han carregat tot.
Sí.
Araceli, per on creus que passa la solució a un conflicte tan important, tan durader i tan complicat d'entendre com aquest?
Difícilment jo te puc donar aquesta contesta, perquè ni jo mateixa, bueno, si les de dalt no ho saben, jo encara menys. I si tu m'estàs dient que això està propinat per un grup terroristes, pues encara no sé, o van per ells, vull dir, no per la població sinó per ells, i miren de solucionar, o si no, no li veig cap solució. No li veig. I, o sigui, el que van fer ahir de tallar-los el gas, l'aigua, la llum, que volen que es morin lentament. O sigui, és que és un parricidi. O sigui, no ho entenc.
Montse.
Jo no li veig solució. Acabaran amb tots els palestins. Se'ls carregaran perquè tenen... És molt poderós l'estat d'Israel. Té de tot. Tenen diners, tenen armament, tenen possibilitats, tenen aliats que són extraordinàriament poderosos. Aleshores, què? Fins que, no sé, perquè jo veig un cataclisme. No puc dir com acabarà, però molt malament és el que veiem la gent de peu.
T'hi haurà un telèfon mòbil. Ja està.
Molt avió.
Coses que passen a la ràdio, també passa això a la ràdio, eh? Passa res. Parlava la Montse sobre cataclisme. El que està sent un cataclisme, no sé si ho estem seguint també els darrers dies, és el debat de la migració. Una migració que ha tornat a ser important i de quina manera, a les Illes Canàries, que estan arribant de nou a milers. De fet, l'illa del Hierro es converteix en la nova ruta per a aquests migrants. Mireu, aquest cap de setmana les Illes Canàries han batut rècord per l'arribada massiva d'immigrants a les seves costes. Pel que fa a la jornada de divendres, Salvament Marítim va concloure amb el rescat de 1.231 persones a bord de 13 pasteres a les illes del Hierro, de Gran Canària, de Tenerife. Dissabte van arribar 3 noves embarcacions amb 153 persones. En fi, una altra dada. A Canàries han superat un nou rècord també, perquè només en una setmana han arribat 3.100 migrants. A tot això es fa la cimera europea Granada, que era el que li dèiem al Ferran abans. Aquesta cimera europea Granada ha finalitzat, passant el que està passant sobre la migració, ha finalitzat sense cap resultat de cap dels 27 països que hi anaven en el debat de la migració. Cap resultat. No hi ha cap solució sobre la taula.
Sí, és un cataclisme humanitari, perquè ara és la quantitat de pasteres que han arribat i els que no hi arriben. Pel camí, la quantitat de morts que hi ha és molt deplorable. Llavors, clar, veus que els països rics que poden englobar amb aquests 27, doncs el que no volen és de que interferir amb això, donar-li una solució. No volen, gent, volen, sí, que uns quants que estiguin qualificats per cobrir les feines, però els altres, pues, no, els hi fan nosa. I diu que el que es veu a les imatges aquestes dels que arriben a Canàries, encara veus, perquè, com deia, són els que arriben, pues, bueno, amb unes certes, diguem-ne, condicions. Però veies les imatges, per exemple, dels que arriben als Estats Units, que veuen que es veu famílies. Veus famílies caminant per allà, perquè a la base de qualsevol que se n'aprofita d'elles. I, en canvi, quan veus els que travessen el mar, la majoria són homes, més o menys joves, alguns menors, però aquesta diferència de... que el problema és el mateix, que, per exemple, allà que amb el mur aquell, doncs sí, ben alt i peor, i van atrevessant i passen, però em fa fredor que veig que són molts famílies senceres, en criatures, allà caminant i tot això. Dius, tot plegat, que malament està el món en tot. Vamos.
Eva.
A veure, ningú vol marxar de la seva terra. Vull dir que la gent es busca la vida perquè no té més remei, perquè si no la idea seria que cadascú, en el lloc que viu, li donessin una solució, en comptes de tenir que marxar cap a una altra banda. Però, clar, aquesta solució no la tenen, llavors tenen que buscar-se la vida com poden, no? Però, clar, hay que buscar una solució para este gran massa de migració. I si no es posen d'acord els països, o sea, esto será el cuento de nunca acabar per uns i pels altres, és a dir, que és de moltíssima pena, perquè jo penso, em poso en el seu lloc i jo ho faria el mateix, si no puc viure aquí, tinc família, aniria a buscar-ho on fos, no? Aquesta és la llàstima, que no tinguin els medis per poder estar al seu lloc i a sobre estiguin en mans, pues, d'aquí vulgui donar alguna cosa i és molt difícil.
Doncs et congela el somriure, Eva, és quan penses... Sí, però és que fugen d'una terra que té els problemes que té,
a més,
part per culpa d'Europa, que és on van.
Sí. És que és com la pescaia que se muere de la cola, no? És muy tremendo. És, fa molta pena i la pena és que no hagi una solució, que després d'una cumbre com aquesta, que ningú, que no hayan sido capaces d'arribar a algun acord o trobar una solució per això, no?
Mm-hmm. Araceli.
A veure, la solució, jo crec que la solució no seria de rebre tots aquests immigrants com estem rebent, perquè arriba un moment que tampoc hi caben, ni cabran, sinó que la solució seria perquè els països rics ajudessin aquests països en origen. Uh-huh. O sigui, a que la gent pogués treballar, estigués millor, o sigui, en lloc de gastar-se tants diners com s'està gastant en anar a la lluna, que bueno, ens fa falta, no. Ara, quan tenim una població, sobretot a la part d'Àfrica, vull dir, passant-lo d'aquesta manera, és inconcloent, no? Que aquests cèntims no es facin servir doncs, per ajudar aquesta gent, per ensenyar-los a cultivar la terra, obrir escoles, perquè tot bé, o sigui, tot funciona a part de l'educació i d'ensenyar-los. I no volen, i no volen. I que 27 persones hagin estat allà parlant i no arribar a cap mena de... És que no ho veuen, que no ho veuen, que la solució no és que vagin arribant i que es vagin morint pel camí. Perquè jo sí, o sigui, el de Mèxic és una altra història, perquè el de Mèxic és una cosa dels polítics d'allà, o sigui, del govern de Mèxic, ¿vale? I el d'Àfrica és una altra cosa, bueno, que també ve, també, ¿vale? Perquè la majoria estan pagats, estan, vull dir, els rics, els cònsuls i tot això.
Ara, Feli, ara que parlaves de Mèxic, comentar sí. també que, a més, als Estats Units, Joe Biden va dir que no ho faria mai, o de fet el Partit Demòcrata va dir que no ho faria mai, doncs bé, han reactivat la construcció del mur fronterer amb Mèxic, aquell mur que va començar a crear Donald Trump i que es va parar, doncs
sí, torna.
Seguim.
Sí, sí, seguim. Va dir que sí, que continuarà i que... Bueno, és que tampoc poden rebre, o sigui, jo no sé què faria si fos, si estigués al poder, no? Perquè, clar, tampoc poden agafar a tota la gent. O sigui, no crec que sigui un problema d'Estats Units, sinó crec que és un problema a nivell mundial. Vull dir, no sé què opineu vosaltres.
Montse.
Vosaltres esteu dient que les imatges que es veuen són molt dures, però són encara més dures. L'altre dia vaig tenir l'oportunitat d'estar amb el Bernat Armangué, que va guanyar el Premi Pulitzer, és un fotoperiodista, i realment allò llàstima. Sí que fa llàstima, perquè és una persona que està directament amb això. No vaig estar departint amb ell, sinó que vaig coincidir en un esdeveniment. I, bueno, el que va passar i en el diàleg que es va establir amb l'entrevistadora i ell, doncs, veies moltes més coses. Què en dieu de... Són pobres els països? No, els països són molt rics. Tots. Tant Mèxic, tot i que se li estan acabant una mica també la qüestió dels recursos, però bueno, són rics, i a l'Àfrica també. Per què no arriben els diners amb ells? No volen invertir en educació? Jo vaig estar a l'Àfrica i vaig veure les classes dels nens. Ni una llibreta. Vaig estar a Guinea, Conakry. No vaig estar a tota Àfrica, no? No tenien un llibre. Tot ho aprenen de memòria. Tots els negres tenen una memòria fabulosa, perquè no tenen una altra manera d'aprendre. I si no s'ho saben, que retozo que te doy. Així anava la cosa. Aleshores, si hi ha persones que no tenen una suficient educació, com voleu que siguin conscients de realment el que passa? Quan són una mica més grans i els arriben notícies de que aquí es viu molt bé, i allà no, cosa que no és certa, perquè hi ha moltes famílies africanes que no saben que els seus parents estan a la presó, perquè s'han canviat el nom. Per què? Perquè en no trobar feina s'han posat en el món de la droga. Els han enganxat i estan a dintre. I veus a les famílies com truquen a la gent d'aquí preguntant, escolta'm, què saps de tel? No els diuen res perquè estan a la presó. I jo pregunto, ens dol molt que els països no ajudem a la gent que ve de fora, però nosaltres quan anem pel carrer i vegem aquesta gent que està davant dels supermercats demanant almoina, els hem dit, escolta, vols venir a treballar a casa meva? Que encara que siguin negre et pago. Ho hem fet. O sigui que em penso que ens hem de mirar també les nostres consciències.
Anem a això que diu la Montse, eh? Creieu que com a societat tenim prejudicis sobre aquells que arriben a casa nostra?
Home, evidentment. Tal com deia Montse, hi ha com una creència a pensar de que són persones inferiors, que no tenen els drets o que perquè hagin vingut una mica sense solta ni volta des d'allà. Però l'arrel del problema, a part de que són de països, aquests de l'Àfrica, que han estat explotats tota la seva riquesa per diferents potències d'Europa. Llavors, les ajudes que se'ls hi dona se'ls queden governs corruptes. I aquestes persones que es llencen a vindre ja són explotats per màfies, perquè, clar, per pujar en una pastera d'aquestes no pugen qualsevol. Pugen els que poden reunir uns diners que del poc que tenen per poder arriscar-se.
Deixa ser populista un moment, Ferran.
Mana?
Dic, em deixes ser populista un moment?
Aviam.
Em fa molta gràcia quan diem, jo també ho dic, eh? Les ajudes que reben els governs d'Àfrica van en mans de corruptes. Perquè sempre me'n recordo del 2008. Quan hi va haver aquí una crisi bancària, es va ajudar en aquest país amb molts milions i amb molts calés i algú encara ha de tornar aquests calés. I no els tornarà mai.
No diguem estaments.
Ja està. Ja m'he quedat a gust. Jo ja ho he dit. Em fa molta gràcia perquè a vegades acusem de corrupteles de portes cap enfora, però de portes cap endins en tenim, també. Eh? Que no deixa de ser el que pregunto, eh? Si tenim prejudicis cap enfora, però no mirem el que tenim a dins, que a vegades ens passa molt. Recordo la temporada passada, a finals de temporada vam tenir Òscar Camps, el fundador d'Open Arms, i li preguntava, Òscar, encara som una societat racista? I em deia, evidentment que som una societat racista. Eva.
Sí que ho som. Sí, però a més, ja no solament per la gent que ve de fora, és que també jo crec que tampoc ajudem els que estan aquí. O sigui, aquí hi ha molta gent molt necessitada, a part de la gent que ve de fora, que evidentment pues, segurament vindran amb unes condicions molt pitjors, però molta gent, a lo millor ho tenim al costat i no som capaços d'ajudar-los, no? És a dir, que és un problema greu i no sé de quina manera es podria solucionar, però és veritat que moltes vegades i tenim els prejudicis dels immigrants, de la gent que ve i de tota aquesta gent, no? Però tindrien que mirar una mica també al costat nostre.
Araceli, tenim prejudicis sobre la gent que ve cap a casa nostra o no?
Sí que n'hi ha, sí. N'hi ha prejudicis. No sé si és... Bueno, alguna gent podrà tenir prejudicis i una altra gent el que pot tenir és por pues, d'aquella persona que està veient allà al carrer més tirada, demanant, de que sigui per droga, o sigui que no sigui per una necessitat. També jo, personalment, m'he trobat gent demanant, vale, per menjar i dir-li, escolta'm, entro al supermercat, què vols que et compri? I diu, no, vull diners. Això a mi m'ha passat més d'una vegada.
Noia, és que sense diners no fa res. Amb un tros de pa, amb un... Jo què sé, a més, tu no saps aquella persona el que menja. No, sí, encara que li preguntis, però si tothom que ve allà li dona un entrepà, aquest senyor acabarà inflat. Necessiten diners. Necessiten cobrir altres necessitats que no només és el menjar, eh? També han de comprar medicaments, t'han de comprar també tabac, si volen, i poder anar a prendre's una cervesa o una aigua allà on vulguin. Són persones, i aquesta és la situació. Que som racistes, sí, però som racistes simplement perquè no ens agrada que se'ns ocupi el nostre territori. I jo em sento també, de vegades, racista. I això que jo tinc família, que és de fora, i de molt en fora. M'enteneu? O sigui que de vegades som una mica hipòcrites. Parlem molt, una dialèctica xula, però en el fons, a mi que no me toquen, lo mío. Ni casa, ni el país. I no dic res més, perquè tots sabem el que estem pensant.
Montse, gràcies, eh? que marxa una miqueta abans. A nosaltres ens queden res, 5 minuts. Em sap molt greu, que marxi la Muntsa, perquè, clar, ara parlarem de la princesa Leonor. I jo sabia que ella em volia parlar.
Bueno, si vols em quedo,
No.
Si vols em quedo,
Que me'n faràs entrar en un jardí important i... I per avui...
I els 5 minuts no tindrem,
Pobreta, nena.
I per avui ja n'hi ha prou de Muntsa.
No, jo crec que sí.
Gràcies, Muntsa. Fins la setmana vinent. Nosaltres que tenim, com dèiem, 5 minutets més, i volia treure sobre la taula això, la princesa Leonor, que ja ha jurat bandera. Que ho has seguit, Ferran, això, no? Que em somriuen.
Home,
que Ferran té una cosa que per ràdio no es veu, que és... Mira, l'altre dia el deia també de Xavier Trias, però en Ferran fa el mateix, que és el somriure sorneguer.
Home, mira, m'ha interessat en la mateixa mesura que quan em va tocar a mi i no ho vaig fer-ho. No vaig fer la mili.
Vas declarar objector de consciència o no?
No, llavors no hi havia.
No n'hi havia?
Llavors ho sabia, la rebel·lió. Però no, jo ho vaig fer-ho perquè llavors hi havia una manera que es deia fer expedients. Vol dir que jo vivia amb els meus pares, amb el meu pare ja jubilat, molt gran, el meu germà ja 15 anys, ja feia que no estava a la família, llavors amb una pensió molt minsa, i llavors pues, jo contribuïa a la família. Llavors, durant 4 anys, vaig estar cada any presentant els papers del meu pare i els papers meus. En 4 anys no em podia, per exemple, no em podia casar, perquè si em casava, doncs llavors ja... tenia llavors que portava una pena meva. Em vaig perdre aquest moment gloriós de fer el jurament de la bandera. Però clar, què passa? Que tenia amics que no eren, per exemple, entusiastes d'anar a fer el servei, però era obligat. Ara, per exemple, pensant l'altre dia amb la infanta, o princesa, o el que...
La princesa,
ja.
Infanta és la germana.
Val. Llavors, dic, mira, pensava i veia la foto, dic, mira, em sembla que és la... pot ser l'única que vagi obligada pel seu càrrec i per les seves
postures. O hi ha d'anar.
I ha d'anar.
Perquè si en un futur és cap dels exèrcits...
Clar, té que estar, o sigui, per tant, té obligat. I tots els altres, doncs aquests deuen anar en devoció, perquè tenen aquest espírit de servir a l'exèrcit, i per això tenia aquesta comparació. I llavors, quan em van licenciar, jo tinc la cartilla militar, i em diu que en cas de mobilització tindria que anar a un centre... per ensenyar-me tot el que no havia après de la mili. Ja veig que ja ha passat.
Un curt ràpid. Eva, que ho has seguit, això?
Bueno, ho he seguit, però normal, vull dir, no gaire. O sigui, les notícies normals, no és que hagi tingut una especial atenció, no? I entenc que, bueno, que és algo por lo que tiene que pasar, és una obligació i té que fer-ho, però... No sé, no sabria molt bé què dir-te en aquest sentit, vull dir.
Araceli, no ens fiquem en jardins, jo només us pregunto què us sembla i ja està.
Per això.
Araceli.
Bueno, jo tampoc l'he seguit gaire i no, veig 4 puntalades a la televisió i parar de comptar. A veure, ella va néixer on va néixer i l'han educat per això. I, bueno, potser sí que el que diu ell, que no és que li agradi massa, però és la seva funció i no té més remei. Vull dir, no opino res més.
Bueno, com va parlar català els Premis Princesa de Girona, ja ho han canviat. A veure, abans era el Príncep de Girona, som Princesa de Girona, va parlar català, evidentment, perquè a part de ser Princesa d'Astúries, ara és Princesa de Girona, que són els títols que ostentava el seu pare abans de ser rei. Intueixo que cap dels tres ha jurat bandera, eh?
No, ho
dic perquè...
Però vaig fer el servei social.
Ah, veus? Sí. Això sí que et va tocar fer-ho, eh?
Sí, em va tocar fer-lo per treure'm el carnet de conduir, si això no podia.
No, ho deia perquè, ens queda un minutet per arribar a les 11, de seguida donem pas als serveis informatius d'aquesta casa, però vaja, que si voleu agafar aquest carrer tot recte cap amunt, comptes a lloc cap amunt, arribeu al Bruc i encara hi sou de temps, poder. En fi, cadascú
que... Me lo pensaré.
Sí, és un acte que es fa cada any.
Sí, jo
m'ho rumio cada any, no, l'any que ve.
En fi, cadascú que faci el que vulgui, perquè per sort vivim en una societat més o menys lliure. Un minut i arribem a les 11 del matí. Eva, Araceli, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera setmana.
Bon dia a tothom.
Anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem a la caravana. Parlarem de filosofia amb Leo Espluga. Fins ara.